go and compete.
La rematada.
Continuem aquí a la rematada de Ràdio Tiana després de l'informatiu de les 8 del vespre. Pep Sánchez, Pep Periques, bona tarda de nou.
Hola.
Estàvem parlant del partit... Ah, que parlem de l'Espanyol, eh? Pep, no et preocupis.
Sí, home, una miqueta, no?
Sí, i tant. La pregunta. Després de veure el Clàssic, quin és el teu vaticini per aquesta lliga?
Doncs mira, és un vaticini molt divertit. Perquè si ara tots tres ho guanyen tot...
S'ha acabat. I guanya l'Atlètico
de Madrid.
No. No. L'últim partit és el Barça Atlètic de Madrid.
No poden guanyar tots tot.
Bueno. Els 8 partits els guanyen tots, 3, o els empaten, o fan el mateix.
L'últim partit serà decisiu.
L'últim partit és decisiu per l'Atlètic de Madrid o pel Madrid. Perquè el Barça faci el que faci, suposant que el Madrid guanyi aquell partit, que no sé contra qui juga, però esclar, si el Barça guanya en l'Atlètic de Madrid o empata, li dona la lliga en el Real Madrid. I si el Barça perd contra l'Atlètic de Madrid, lògicament, l'Atlètic de Madrid és l'únic equip avui que depèn de si mateix. Guanyant els 9 partits és campió de Lliga. Penso que no els guanyaran tots.
No.
Però, bueno, per exemple, aquest dimecres el Madrid té que anar a Sevilla. I posats a dir, el Sevilla està fent coses molt rares. Sí. Aquestes últimes jornades.
Sí?
I que està fent coses extraordinàriament rares. Pot passar a tot. Volen recórrer la targeta del Ramos perquè pugui jugar... Ramos és un tio estimat allà a Sevilla.
Estimat amb tot arreu, en general.
Vull dir que...
Mira, al Madrid li queda l'Almeria, li queda... A l'Espanyol encara ha de jugar al Madrid, no?
No, segur no.
Segur? Jo juraria que sí.
Jo diria que no, jo diria que hi hem anat allà, eh?
Segur?
Jo crec que sí.
Sí, ens havien fet els dos.
Però bueno, sigui com sigui... El Madrid i el Barça ja ho han jugat, i l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid, entre ells, ja ho han jugat. Falta l'últim partit de la competició, per ells, que és el Barça-Atlètic de Madrid. Clar, aquest pot ser una bomba, aquest partit. Pot ser una bomba. Perquè si estan igual que avui, doncs el Barça, si el Madrid guanya, doncs Barça i Atlètic de Madrid es juguen la Lliga del Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. O sigui que el Barça allà és un convidat de pedra, però que té molt a dir. Mm-hmm. És curiós. Ara,
home, al Madrid també li queden rivals com el València, eh? És a dir que...
Vaticinis, ni un.
Bueno, però tampoc te'n vas fiar, perquè igual un partit que sembla que sigui clar i avantatjós el poden perdre qualsevol d'ells.
Sí, sí, perquè mira, el dia del Valladolid sembla que ningú esperava que el Barça perdés.
No, jo l'any passat el Real Madrid va perdre amb el Levante, i bueno, són coses d'aquelles que... Què poden passar?
No, encara queden uns quants partits, encara poden haver-hi sorpreses.
El Madrid, per exemple, va al camp de la Real Societat, que, bueno, si la Real Societat
no surt al partit... Jo, per exemple, espero que dissabte hi hagi una sorpresa.
Sí.
Hi ha derbi,
guanya el Barça?
No, jo no seria sorpresa.
Ara en parlarem, perquè Aguirre diu que vol fer moltes rotacions pel derbi.
No crec que vagi a rotacions. Si cas, farà rotacions el dissabte del derbi. Com va fer l'altra vegada, el camp del Barça va fer les rotacions del partit del Barça, no l'anterior.
Bueno, diu que el partit del Barça faran rotacions,
sí, segurament. Això. No m'estanyaria gens. Jo crec que demà farà un equip bastant titular i que el dia del Barça farà algun canvi.
Mm-hmm. Home, és un rival complicat el Barça, sempre.
T'explica el Valladolid, no? Depèn del dia que portin. És que això és...
El dia 18 de maig, Real Madrid-Espanyol.
Sí?
Sí, senyor. Estava dient, dic, coi, jo juraria que sí. Mira,
el Reina... És l'últim partit, és l'últim partit.
Ah, mira, és però clar, partit. L'Atlètic de Madrid-Barça...
Saps per què ho sé? Perquè un jugador...
No, Barça-Atlètic de Madrid.
Barça-Atlètic de Madrid.
I Real Madrid-Espanyol. Hi ha un jugador espanyol que segurament es retirarà d'aquell partit i diu que li fa gràcia retirar-se...
Ah, al Capdevila.
Al Joan Capdevila.
Uh-huh. Doncs sí.
És veritat, no veus ni què cuit, jo sabia.
Clar, si l'Atlètic de Madrid juga l'últim contra el Barça, sempre quan juga el Barça contra l'Atlètic de Madrid...
Sí, es pot donar la situació que l'Espanyol li doni la lliga al Barça.
Sí, senyor.
Sí, podria ser que l'Espanyol li donés la lliga al Barça.
Acceptem maletins, pernils i ofertes.
Podria ser que el Barça li donés la lliga al Real Madrid. Són coses molt curioses.
Sí.
De tota manera, malgrat que ara m'estava mirant els partits que li queden en el Real Madrid, i podria francament...
València és el més complicat.
Però jugant el Bernabéu contra el València. Aviam.
També jugava el Barça contra els València a Camp Nou.
Sí. No crec que ho fotin tan malament al Madrid. Bueno, també té que anar al camp del Valladolid, el Real Madrid, si ens posem en aquest plan.
Bé, ja està, escolta'm, guanyem nosaltres el Madrid i vosaltres ens agraeu el Bojan aquest, que encara és vostre.
El Bojan Kirkić?
Sí, ja està, ja farem quatre números i ens posem d'acord de seguida.
Ja, home. Home, si el Bojan vol, jo m'alegraria perquè és un bon nano.
Clar, jo considero un bon futbolista, potser no és un futbolista perfil Barça, però...
Però que ho sàpigues, és culer, eh? Bueno, després no vingueu allà, ai, que què?
Tingues perfecte, ja han tingut algun jugador que et sona bon resultat i és culer, home.
Sí, home, i tant. I més d'un, segurament.
Però no discutirem, ara.
Doncs, si et sembla, Pep, anem a parlar de l'Espanyol i del partit contra... No sé si vols afegir alguna cosa més del Clàssic abans de...
Podríem estar parlant 10 hores del Clàssic. Anem a parlar de l'Espanyol.
Com pot ser que un partit que dura 90 minuts tingui tanta estona per parlar després? Eh?
Perquè és un clàssic i perquè va ser un clàssic amb majúscules, perquè va passar de tot allà. Allà va passar de tot.
Anem a parlar de l'Espanyol.
Anem-hi.
Dèiem a l'entradeta que l'Espanyol es va trobar amb un rival que veterania la té tota directament, que és el Llevant. No va poder marcar, no va poder guanyar. La bona notícia és que treu un punt. Amb 39 punts, cap equip ha baixat. Això sí, dos han anat a Europa. Amantes de la estadística, eh? Cap equip amb 39 punts aquesta jornada ha baixat. Dos sí que han arribat a la setena posició.
Bueno, no, encara ens falten, jo crec que tres puntes que els han de treure.
El millor del partit. El partit d'una paraula, Pep, abans que em digueu que...
Espès. Va ser el Llevant és el millor espessant que hi ha. Pot convertir qualsevol partit en una espessura tremenda.
És la gar-a-gar, eh?
És una roca, el Llevant.
És espès, però més no poder.
I és una roca vella, a més a més.
Sí, sí.
El millor del partit?
El millor, que com deia Don Alfredo Di Stéfano, si no pots guanyar un partit, no perdis el punt que et regala la federació. I la federació, quan comences el partit, ja t'ha regalat un punt, el 0-0. Mm. Si no pots guanyar-ne més, no perdis aquest. Llavors, la bona notícia és que vam mantenir la porteria a 0 i que, com a mínim, vam treure un puntet, que en aquests partits, moltes vegades, per voler anar pel partit, amb un contraatac et foten un golet, i en el Llevant remuntant-li un partit és complicat.
Molt difícil, sí.
I el pitjor?
Bueno, el pitjor, els dos punts perduts i l'habilitat que té el Llevant per matar un partit. És a dir, tenen una tàctica molt ben apresa de com fer que la pilota circuli amb molta dificultat, que hi hagi moltíssimes interrupcions, que el que menys es pugui veure és futbol, i bueno, la pilota no la vol tenir per res. Vull dir,
no va ser directes.
La pilota tenen, no s'interessa.
Tenen una cosa que és veterania.
Molts anys d'ofici, aquesta gent.
I tenen un entrenador que es diu Joaquín Caparrós.
Tenen un entrenador que es diu Caparrós i que, des del meu punt de vista, deu regalar els millors pernils de tota la Lliga. Perquè els arbitratges que li fan a aquest home, sense ser determinants, sembla que tingui...
Són permissius.
Exacte. Sembla que tingui... La ratlla del reglament sembla que amb ell li pugui anar una mica per fora i no passa res, no? Llavors, es permet certa duresa, que en altres equips serien faltes continuades, i que entre la veterania dels seus jugadors, que fan faltetes que es veuen poc, però fan mal, i aquesta permissivitat, doncs, fan que el partit sigui una successió d'aturades i de parades i de temps morts i de pilotes que no corren i que sigui tot molt, molt difícil de fer circular, no? I la primera part, encara l'Espanyol va saber trampejar tot això, va tindre bastantes ocasions de gol, el que no anava aquest va fer dues parades espectaculars, i l'Espanyol va generar bastant de futbol la primera part, per ser el tipus de partit que proposava el Llevant, no? El Llevant va renunciar a jugar a futbol, va renunciar a pujar del mig camp i es va dedicar... Jo va haver un moment que vaig comptar 6 jugadors en línia defensant, dels quals 3 eren centrals.
És habitual.
Tampoc s'amaga, el Llevant.
I un equip amb la composició que té el Llevant, és molt lícit que faci aquest futbol. Vull estar dintre el reglament i, evidentment, per l'espectador pot ser avorrit. A mi no m'avorreixen aquests partits. M'agrada molt fixar-me amb l'estratègia i la disciplina tàctica, i amb això és un tractat. Sí, veure el Llevant és un tractat de disciplina, perquè no hi ha ningú que surti del guió, eh?
És la seva arma, eh? Vull dir, o serien així o estarien jugant a tercera.
Evidentment. I llavors, vull dir, dintre d'això, l'Espanyol va saber aguantar un punt, que a mi em sembla molt bo, i esperar que vinguin partits més fàcils, no? Però és curiós això, que tot, a mi tots els equips del Caparrós, jo tinc ganes que el Caparrós entreni alguna vegada a l'Espanyol. Perquè recordo quan jugava a l'Ursaix amb l'Espanyol, que es pitaven 18.000 faltes cada partit per salts de l'Ursaix, i com va anar al Bilbao van deixar de pitar-li aquestes faltes, vull dir, misteriosament. Llavors, clar, fot por que vingués el Caporós aquí i es pitessin totes aquestes faltes i que vagin jugant amb 6 jugadors cada partit, no? Amb 6 no, que no es pot, amb 8 jugadors cada partit. Però, esclar, és un tipus d'entrenador que quan el tens davant l'odies i quan el tens a favor dius, hòstia, aquest tio amb el poc que té i el suc que en treu, no?
Va, ja en teniu un que amb el poc que té
sí, però, molt de suc. Però com a mínim l'aposta de futbol que fa Aguirre, tot i sent bastant justeta, està en llums del que fa el Llevant.
I tant, i tant. A més, el Llevant és el que deies abans, no? A part de ser un equip rocós que costa moltíssim de passar aquella defensa que posen amb tantíssima gent i gent molt experimentada, quan alguna vegada la passes et trobes amb un porter que aquest any està en bastant de gràcia.
Ai, té uns reflexes brutals. Sí, sí. El cop de cap que li fa el...
És un gat.
Que li fot el Héctor Moreno, jo l'he vist repetit, el canvi em va semblar una parada impossible. Sí, sí, sí. A mi el camp fins i tot va dir, aquest tio tinc que treure la pilota de dintre, perquè és que el cop de cap és molt bo, és a baix, remata pràcticament sol, i inclús Héctor Moreno diu, és que el cop de cap jo vaig veure que era gol. És que quan connecta el cop de cap, allò el 90% de vegades serà gol.
Escola Diego Alves, del València.
Té uns reflexos tremendos. I em va fer un parell d'aquestes, eh?
Sí, sí, sí. Cada partit, si tu...
Aquí vaig, ja, no és flor d'un dia, aquest porter.
Aquestes pilotes impossibles són les que aquest tipus de porters treuen.
Que també m'ha de veure aquest porter amb un equip que jugués una mica més obert i que li arribessin més vegades.
No, o que jugués amb un equip molt gran, d'aquests que ha de tenir molta sang freda i ha d'estar molt quiet. I no són porters per aquests equips.
Només em sembla un tio que com a porter, els reflexos que té són sí, meravellosos. I ara, no, a mi no em dona la seguretat que, per exemple, em dona Quico. Quico em dona la seguretat amb els corners, per exemple, que el Keylor no me'l dona. Quico em dona la seguretat de les sortides, que el Keylor no me'l dona. Va haver-hi una pilota llarga del Llevant, un globo, que li va al Quico, i des del mig del camp la mata com si fos un jugador de camp. Són porters diferents. Ara, dintre de l'àrea petita, és un tio que té uns reflexes fora de sèrie. De fet, ahir el Quico va fer dues parades espectaculars,
sí, sí.
Però el Keylor per mi va superar el Quico perquè va fer 3 o 4 que eren de nota. Però bueno, tampoc van haver-hi moltes ocasions. El que passa és que els de l'Espanyol van ser molt clares. Sobretot els 5 primers minuts n'hi van haver dues de claríssimes. Clar, si arriba a entrar una de les dues, ja parlaríem d'un altre partit, perquè llavors que estigui un cobrir una mica, doncs ja...
Sí, és el tot diferent, molt. clar.
Però esclar, canvia el guió. No va entrar la piloteta i la segona part sí que va ser submorífera. Llavors el Llevant es va tancar darrere encara amb més insistència i encara sort que un contraatac que van fer no es van enganxar malament. Hi va haver un cop de cap enrere d'un jugador que va treure el Quico apuradament, no? Però bueno, el punt és bo, 39 puntets a aquestes alçades ja els voldrien molts equips. I jo el d'Europa no complego massa, perquè amb el planter que tenim i el que suposadament tindrem l'any que ve no hi haurà prou amplitud per poder anar a Europa. I jo per anar a Europa i acabar com el Betis aquest any, mira, arribat bastant lluny a l'Europa League. El que passa és que l'han eliminat just en el moment que es comencen a ingressar calés per la Copa de la UEFA,
sí. Perquè no va fer un gol.
Vale? Sí, però no ha tret un rendiment econòmic i esportivament està a la misèria perquè està a punt de baixar a segona. Llavors, clar,
home,
el sacrifici és molt per el poc que ha obtingut.
El que seria miraculós seria que no baixés a segona.
Clar, i a part els avis tampoc l'ajuden gaire.
No.
Però bueno, jo crec que aquest any l'Espanyol el no patir i el d'Europa per mi és una utopia. Fabulós si es pot classificar i si es fan 3 partits lotant jugadors per no cremar-los, no?
Sí.
Però per mi no és un objectiu a Europa, és un objectiu, si estem salvats 5 petits abans, començar a provar jugadors, aviam si els podem conservar o no. És a dir, el cas de jugadors que han jugat poc aquest any, com Lanza o aquests, donar 5 minuts, aviam si l'any que ve poden tenir minuts, i fer proves de cara a l'any que ve ja directament per fer la plantilla de l'any que ve, poca broma. No? El d'anar a Europa està molt bé quan et sobren jugadors, però quan vas justet has de ser realista i pensar en que, virgencita, que me quede com estoy.
Sí, sí. El Betis ahir el van acabar d'enfonsar.
Sí, home, sí.
Sí, jo crec que el Betis ja...
Però és que el Betis, a part de tindre molt mala sort, l'arma del canvi d'entrenador, per mi la va malbaratar, perquè per mi Pepe Mel, si no salva Pepe Mel el Betis, no el salva ningú. Està claríssim. I a part, per mi el Betis va fer la plantilla pensant en un tipus de temporada, i en canvi la temporada li ha vingut molt girada. S'han relacionat jugadors...
Al revés.
Ha buscat jugadors molt tècnics i poc temperamentals, i el Betis és un equip de gent molt de temperament, I bé, el Betis ja, jo crec que començaria a necessitar planificar la temporada segona, directament.
I veure què passa, perquè hi ha molts... Hi ha molts jugadors que tenen una fitxa excessivament alta per segona.
Sí, clar, aquest és el problema.
Vejam, l'Espanyol l'any del Pochettino tampoc estava com ara està el Betis, 12 punts de salvació i es va salvar. Però clar, miracles n'hi ha pocs.
Passa que tornar a canviar l'entrenador del Betis... Jo... Passa que em vaig estar fixant amb el Calderón i el
és
tio
fred, és fred.
El tio a la banqueta, ostres...
No, l'any que l'Espanyol estava malament tenia Lluís García en plena forma, tenia Tamudo en plena forma i tenia Ivan Rapinha en plena forma. Clar, puguis que no, es van confabular...
Quan van agafar la onda, pues, van
tirar-ho endavant. Van agafar una dinàmica bona i, hòstia, van fer un miracle, però allò va ser un miracle. El que va passar
després
de la mata va ser espectacular. I això al futbol passa molt de tant. I és una llàstima, perquè és un equip que sol caure bastant bé, però el futbol és així de cruel a vegades, no?
Anem a repassar la resta de la jornada, ja que parlàveu del Betis, i de cas, aprofitem i...
Però només una consideració.
Sí,
el Betis és d'aquells equips que a principi de temporada es deia pues tracta molt bé la pilota.
Mira.
Vale? És a dir, al futbol la pilota s'ha de tractar patades quan no tens jugadors de molta categoria, perquè si la tractes massa bé, a vegades se't rebota.
Sí.
Resultats de la jornada, Celta 0, Màlaga 2. El Màlaga, ell va fent.
Bueno, fa una de...
Molt irregular, esperem que, demà tingui una fase irregular.
Sí, Bilbao-Getafe, guanya el Bilbao 1-0.
El Bilbao té que anar a Europa per pebrots, això ho tenim. Això
sí, però a part d'això...
Un gol de Susaeta, de fora a l'àrea, que vaig mirar, hòstia, xutat de molt lluny, imparable.
No, amb aquestes pilotes d'ara, el porter ho té molt malament, perquè agafen una estrella.
El porter es tira bé i tot, però... És que
però és que igual tires bé, la pilota se'n va dos metres cap a l'estira.
Impossible d'arribar a aquella pilota.
No, però de totes maneres, el Bilbao té que anar a Europa i el València ni a l'UEFA, ja ho dic jo. Decret llei.
Valladolid 1, Rayo Vallecano 1. El Rayo,
grande, grande.
El Rayo va sortint.
No, el Rayo se'n va sortint, perquè té constància i patirà, però bueno.
Osasuna 1, Sevilla 2.
Aquest sí que ha fet mal, Osasuna.
Sí, senyor, perquè a més jugava a casa, que és el seu fortín.
És el que dèiem del Sevilla.
El Sevilla està amb una dinàmica bona.
El Sevilla està fent...
I està ja fora... Està...
Bueno, està fent coses rares, perquè perd a casa amb el Betis 0-2, parlem de l'Europa League.
Sí.
Després va al camp del Betis i fa també el 0-2.
Sí, però esclar, els jugadors del Betis, el primer partit, se'ls van prendre com a... Si perdem, no passa res, anem a jugar a futbol. I els hi va sortir un partit rodó. I a l'altre, la responsabilitat els va agafar i el Sevilla li va sortir un millor partit i ja està, home.
Sí, i l'últim penal, que el va xutar el Nono, per això et deia abans. El del Nono, no el va fer, no.
Betis 0, Atlètic de Madrid 2, el Betis es va suïcidar directament en aquest partit, crec jo.
Aviam, el primer gol de l'Atlètic de Madrid, no sé si el vau veure,
no.
És un xut d'aquells que diuen de 40 metres, no sé quan s'hi havien, perquè estava molt lluny el Gavi, li va fotre una castanya amb l'empeine, va agafar la pilota, un efecte, el porter es va tirar molt bé, però... La pilota aquella va entrar com una exhalació, va ser un golaç. I després, pues, bueno, el gol del Costa. Però ja estava, vull dir, és que no hi ha més arguments, eh?
L'Atlètic està amb una dinàmica guanyadora total, està amb una moral superalta, i li ve tot de cara, i el Betis és tot el contrari. El Betis posa un cíclic i els nans. Està. Quan un equip té una dinàmica tan negativa, se'n va avall, però segur.
València 2, Villarreal 1.
I Diego Alves lesionat per un mes. Va ser curiós perquè xuten el Diego Alves. Dic, on dia? Ha fet una palomita i s'ha quedat amb la pilota. Perquè el Diego Alves també és com el Keylor Navas. De blocar a blocar,
poques.
I, bueno, a la caiguda es va fotre mal a la cama i el van tenir que substituir. Passar la sort és que tenen un altre porter que a mi particularment m'agrada molt, no?
No?
És el Guaita.
I finalment Almeria Real Societat, que juga
avui.
Hi ha jornada de lliga tota la setmana.
Sí,
aquesta,
sí,
eh?
Aquesta setmana serà avui, sí. Demà, que ja serà una altra jornada.
Hi ha uns horaris fabulosos, l'Espanyol Barça és un horari meravellós.
Dissabte a les 4 de la tarda.
Hòstia, doncs pues, nen, el Valladolid Barça també va ser a les 4 i mira.
Però això t'ho dic. Avui el Tomàs Guasca en conya va dir que...
Agafant la caraja.
Els del Barça estan indignats perquè és l'hora de la siesta.
Clar, home.
I el 2000 està indignats perquè aconseguirà horari comercial a l'entrada i a la sortida.
Clar.
Aquest dissabte hi va haver un merder per sortir del camp impressionant. Clar, a les 8 està el centre comercial obert i hi ha un follon impressionant.
I final de mes.
I al final de mes, i l'Ajuntament de Cornellà està en un plat molt bord amb el tema de circulació, tallant carrers i obligant a la gent a sortir pel lloc que es col·lapsa, doncs vinga.
Anem a repassar el que ha estat el cap de setmana de motos. No sé si com veu poder veure la carrera de MotoGP.
Jo el GP no vaig veure, jo vaig veure Moto2 només.
Bueno, però
jo vaig veure Moto2 no? Per internet.
Clar. Clar, perquè aquí no arriba no, la cobertura de Movistar.
Deien que hi havia la possibilitat de veure amb un canal de...
Alemanya.
Canal Plus, no, el Canal Plus. Que era el 366.
Sí, que és un canal alemany, d'esports alemany.
Sí, però misteriosament va desaparèixer de la grella del Canal Plus. I jo vaig poder veure per internet en Roja Directa, amb un canal anglès. I bé, un streamer bastant bo. I la MotoGP no la vaig veure, eh? En Moto2 sí, i bé, però vaig poder seguir en anglès, però tota la carrera.
No, i Márquez, doncs, bueno, es tanca el peroné, però el tio fa pole position i guanya.
Per cert, anem a escoltar el que parlava el Jordi Cardús, precisament, el propietari del Diriti, amb el fet que no podia veure la carrera. Escoltem-lo.
Per part meva és una putada, no m'he perdut mai cap carrera i a partir d'aquest any pues, no he trobat la solució per poder-ho veure encara, perquè he intentat trucar a Movistar i no hi ha manera, perquè el problema de Tiana és que tenim molt mala connexió i no ens dona la suficient senyal per poder veure-les. Més endavant faré el possible per poder contractar i fer com el futbol, tenir-ho aquí perquè la gent que no pugui pagar-s'ho o no li vingui de gust pagar-s'ho i vulgui vendre al bar a veure-ho, jo ho tindré més endavant quan em deixin, i tant, seré el primer.
No, clar, és una putada. De fet, ja s'està rebotant molta gent amb el tema telefònica. Hi ha una amenaça de boicots. A més, Telefònica és l'espònsor de Lorenzo. Llavors, ja inclús en el Facebook de Jorge Lorenzo, hi ha molta gent que li està dient que es donaran de baixa Telefònica, que pressioni ell el seu espònsor. Ja no explicaré què pot fer Jorge Lorenzo amb l'espònsor. Però, clar, el que és una putada és que una cosa que no té cobertura nacional... Que la imposis d'aquesta manera.
Sí, sí.
Jo crec que hi hauria d'haver una alternativa, encara que fos de pagament, però que fos universal, com és per exemple el Canal Plus, que si no la pots tindre a casa, pots anar a un bar a veure o buscar-te una alternativa, perquè si no et passarà com va passar amb el bàsquet. Vull dir, aquesta gent no aprèn. Volen agafar...
Un dia el de bàsquet, que no es va veure a la Sexta, mira com va acabar.
No, no, però és que a part, el bàsquet, els equips estan xapant, i ara Bilbao està a quiebre.
Clar.
El Joventut de Barcelona està molt malament econòmicament. Hi ha molts equips que estan subsistint molt just. En canvi, fa 10 anys, tot era flors i violes. I amb les motos, les audiències han sigut molt bones durant molt temps perquè eren en obert, i si tu una cosa la vols fer de pagament, has de donar alguna cosa a canvi. Jo igual, encara que fos pagant, igual ho veuria. Però esclar, jo ara mateix no puc. Jo tinc el canal satèl·lit a casa, jo estic pagant per veure el futbol. I ara m'arriba un moment que dius, escolta, la meva vida no és pagar. A més, quan tens mitjans, com ara, tens internet i 50 mitjans per veure-ho i que no costi un duro. Llavors, el que estan fent és enviant la gent a que es faci pirata, punto. A que piratagi tot el que pugui. I el futbol acabarem igual, perquè clar, si a mi em diuen que l'Espanyol juga a les 4 perquè és un tema de les teles, jo deixaré de pagar per el futbol i el veuré per internet gratis, i punto. Perquè estem fent, és a dir, que al pagar aquests espectacles estem fent que sigui una dictadura de les televisions. Llavors, programen l'esport a unes hores intempestives, ahir les motos obertes fent a les 12 de la nit. Si demà has d'anar a treballar, com la veus? Solució, internet amb piratilla i tirar-ho. Jo vaig veure el Tito Rabat guanyar la carrera, per cert, Tito Rabat nascut i que ha viscut uns anys aquí a Tiana, i va fer una carrera molt, molt bona, va guanyar la carrera d'una forma molt intel·ligent, i el Ricky Cardús va acabar 13è, l'última curva pràcticament anava a 9è. O sigui, a l'últim moment se li van colar per allà al mig, però va fer una carrera molt digna també, comptant que ha entrenat molt poc perquè ha entrat de sortir amb una moto d'un accident, va fer una carrera molt digna. I, bueno, si no es poden veure les motos, doncs tindrem que buscar alguna alternativa per veure les senyors de pago.
Mm-hmm. Alguna cosa haurem d'inventar, no? Perquè si no...
Evidentment. Però... Aviam, quan la música es va posar uns preus desorbitats als CDs, la gent es va llançar a la pirateria, i és veritat, i ara volen recuperar la gent perquè pagui per les cançons. A la que s'instaura la cultura de no pagar, és molt difícil tornar a fer que la gent pagui. I el vídeo el van matar com van fotre els DVDs a 18 euros, que trobo que és un robo pagar 18 euros per un DVD directament, és un atracament. La gent que ha fet, doncs, ha vist una injustícia i ha vist que té una porta oberta a internet per traficar. Doncs vinga, trafiquem, i punto. I amb la televisió de pagament passarà el mateix. Estan apretant tant i volguem treure tants calés que la gent deixarà de veure futbol pagant i el veurà igual sense pagar.
Mm-hmm. Doncs...
I les motos el mateix. Vinga, a por ellos, pirates.
Ho deixem aquí. Tornem la setmana que ve. Pep Periques, Pep Sánchez, moltes gràcies a tots dos.
Gràcies i bon dia.
Fins dilluns.
I ara fem un petit descans i tornem a parlar de bàsquet.
Soy Juan Carlos Navarro y una salutación para la arrebatada. Y'all ready for this?
Moment de parlar de bàsquet aquí a la rematada i tenim com nosaltres, com sempre, en Josep Maria Oleart. Oleu, bona tarda.
Molt bona nit.
També tenim en Pep Morales. Pep, bona tarda, bona nit, ja.
Hola, bon vespre.
I també tenim en Guifré i Lluís a l'altre pont del telèfon. Guif, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs avui hem de parlar de la jornada d'aquesta setmana, jornada que, com dic jo, per 5 minuts, per 3 minuts, Pep, no és fantàstica, no?, com aquell qui diu. Perquè la Manresa va estar a punt de guanyar també el seu partit i hauria sigut una jornada d'aquelles rodones, per recordar.
Els hauria anat molt bé guanyar.
Sí?
Sí, sí, perquè a sota...
Han passat a ser entrades.
Ja es batussades i, a més, l'Andorra ha confirmat que vol pujar.
Ho va dir l'Ol la setmana passada.
I segurament si queda segon el Breogán també pujaran.
Sí, perquè el Breogán ja té pagada la...
Per això. Aleshores, és important sortir del pou.
Si us sembla, comencem per això parlant del Barça per classificació, com fem sempre, amb la victòria, amb un jugador, vaig en recordar a tu, Ole? Lampe.
Impressionant.
Em vaig recordar tu perquè vam dir l'altre dia.
És la sorpresa de la setmana.
Sens dubte, no té un altre nom que la sorpresa de la setmana. Un jugador que per Xavi Pasqual no comptava, que estàvem dient, ho havíem dit mil vegades aquí, que estava en venda, que no tenia futur. I...
No, els números ho diuen tot, no? Va fer un partit molt, molt complet. Vull dir, passa que va sortir d'una lesió i suposo pues, que... s'ha reciclat una miqueta i veu que si no ho fa bé pues, l'any que ve vindrà malament.
De totes maneres, deien que també que el principal problema era no era de joc, sinó un tema de caràcter i un tema d'actitud, sí. I que creava molt mal ambient al vestidor. Això és el que es deia, eh?
Sí, sí, sí. És altres clubs que ha estat, això és el que es comentava, no? Que no feia pinya, que anava al seu rotllo... Bueno, al meu ara hi ha un peu de rotllo aquí a Barcelona.
Mm-hmm. Gif, dèiem ara... Sí, no.
Jo preguntava que què li pot costar aquest reciclatge, quant temps pot estar així. Sí. Va començar bé i va baixar de cop, i es va lesionar i va passar tot això. Volíem vendre, ara sembla que torni a pujar, quan es fa que torni a baixar, no? És com les onades, em sembla.
Bueno, però necessita fer-ho bé, eh? Perquè la temporada s'acabarà i si no ho fa bé ho té més complicat per l'any següent, no? No pel Barça, sinó per anar a un altre club, si un cas.
Ja, ja.
Uh-huh. Parlem a més, Pep, aquestes setmanes, com aquí diu, cada setmana tenim un acte d'excepció. L'AMP aquesta setmana, la setmana passada doncs, vam tindre l'Esonja, fa dues setmanes en Pulen, sembla que cada setmana el Barça treu un jugador que li diuen avui jugarem per ell i farà bons números, no?
És que el Barça té un equip que, hosti, que té 12 o 13 jugadors que, i més jugant contra els rivals que està jugant, no? Que són, per exemple, l'AMP... cobra més que no pas tot el Guipuzcoa Bàsquet, no? Aleshores, clar, hi ha un desequilibri molt gros i té uns jugadors, doncs, que és difícil destacar quin jugador no pot ser jugador de la jornada, no?
Jo crec que el que ha millorat més al Barça, a Barcelona, és en la defensa. Està defensant molt dur des de quasi tres quarts de camp, està defensant tots els bloquejos els passa per dalt, canvien, estan molt més durs i això els ha fet estar en una activitat superior a la que estaven al principi de temporada.
Victòria, com dèiem, del Barça, de 5-86 contra un Guipuzcoa Bàsquet, que en vam parlar fa poc perquè va jugar la setmana passada precisament contra la Penya, i un equip que sense res de l'altre dilluns i de cop Jason Robinson et clava 34 punts ell sol.
El jugador de la jornada ha sigut...
Exacte, ni més ni menys, l'MVP ens el trobem en aquest jugador amb 34 punts.
Mm-hmm. Aquest s'ha venut bé, amb aquest partit.
Sí.
Molt bon jugador, aquí a Badalona...
No, ja, però si més jugar contra el Barça, doncs s'ha venut molt bé.
Aquí va acabar amb 23 punts també, i em sembla que va fallar un parell de tirs en tot el partit. I no és un jugador... A més,
no és un
jugador,
tirador, és un anotador. És
un jugador que a més és la majoria de tirs, com a mínim aquí a Badalona se'ls va buscar, se'ls va buscar ell. No és que juguin per ell tampoc. És molt capaç de crear-se ell els propis tirs.
El que sembla, vist des de fora, és que no és massa regular jugant. Hi ha partits que fa 2 punts o 4 punts i l'altre en fa 25 o 27. Vull dir, falta, suposo, una mica de regularitat amb el seu joc, no? Perquè un jugador que aquest equip confia en ell té que ser més regular. No pot ser que un dia en faci 25 i l'altre dia en faci 4. Vull dir, necessiten més d'aquest jugador.
S'espera més, potser, d'ell, no?
Sí, tampoc van sobrats a massa talent ofensiu, no?
No. L'altre dia estava de passant, és el que ja ho vam fer, però allò de, hòstia, Javi Salgado, David Dobles, així, aquests han de ser els grans referents.
Bueno, són treballadors.
Sí, clar, però no són anotadors de sempre.
Has dit de jugadors que jo els voldria al meu equip. Home, segurament, si entrenés al Barça, doncs, possiblement, en trobés de molt millors, però amb un equip de mitja taula o de la part baixa, jo aquests dos els voldria. El Dobles perquè és un guerrillero i el Salgado per experiència perquè...
Però que ens porta molts anys.
Sí.
CB, no és que hem sortit ara. Vull dir,
no, per això ho dic. Que
I cada any donant un bon rendiment al seu equip, eh?
No, i que a més a cada partit no paren, eh? Lluiten.
I el Dobles doblega a tothom que se li costa a dins de la botella, ja no passa ningú.
Uh-huh. Com dèiem, bona victòria del Barça. També va guanyar aquesta setmana la Penya, que entra en play-off.
Sí, senyor.
Victòria important, dèiem abans d'entrar, Ole, és d'aquelles que suma quan arriba al final.
Suma molt, perquè és una que en principi no hi comptes, i la setmana que ve la Penya juga a casa, juga amb un equip que possiblement és equip per guanyar-lo, i és assegurar, però està amb més tranquil·litat entre entrar al play-off, no?
Mm-hmm. Tu com ho vas veure?
Jo crec que va ser el triomf de la fe, no? Perquè a la mitja part
de 18,
partit de 18, sí, 18, que, sí, sí, 30, sí, inclús va haver un moment que guanyaven el doble, si 32 a 16, si 34,
34
a 16,
34 a 18 van marxar al descans.
Val, van fer dos punts més. I la segona part, doncs, va passar al revés del que passa habitualment, que és el tercer quart on la penya acostuma a jugar pitjor. Ara fa un parell de jornades, un parell o tres de jornades, que és al revés, que la segona part surten millor que no pas han acabat la primera, no? I crec que això és bo. La penya, jo crec que és un equip molt incòmode per jugar-li en contra. Ha de ser un equip odiós, perquè és que juguen molt oberts, tots tenen bona mà, és igual, vull dir, tenen 12 tios que no són figures, però que tots són capaços de notar, són molt, molt paparres, molt, molt emprenyadors, no? I crec que l'Unicaja, doncs no va saber estar a la segona part.
I suposo que també és el que els venia a sobre del partit anterior de l'Eurolliga, que el va perdre a casa seva, amb un final que estaven guanyant, després es van remuntar i va perdre, van trobar que el partit al final era igual que l'altre, i els dubtes fan que no en sapeguis i pots perdre el partit.
Em sembla que deu estar escoltant el programa nostre cada setmana que ens queixàvem del tercer quart, i em sembla que hem revelat i vam fer un bon tercer quart, no?
I també s'ha de destacar que, perdó l'expressió, els grans jugadors d'Unicaja es van apagar quan va arribar el tercer i quart quart. És a dir, és una cosa incomprensible. Fran Vázquez va desaparèixer. Carlos Suárez també no va fer res l'altre diumenge, que tampoc fa res fa temps, ja ho sé, però arriba un punt que arribava com un dels referents en aquest equip.
És alguna cosa aquest home al llarg de la carrera, a part de... De sortir estudiants.
En el Madrid, un projecte pues, que de moment pues, no acaba d'arribar a fer tot el bé que en teoria ho podia fer, no?
Que se li, sí, que se li presumia, però que tampoc ha acabat mai d'esclatar, ja té uns anyets aquest jugador.
Uh-huh. No, i bueno, tampoc tants anys no té, eh? Que vol tindre 27 anys?
Sí, 27.
27, calculo, eh? No ho sé, no
més o menys.
I hi ha un parell de jugadors que a mi m'agrada molt, d'aquest, que són Zoran Dragic i Kuzminskas, que és aquest lituà.
El lituà.
Molt jovenet, que no, aquest sí que deu tindre 22, no en té més.
No, en té 20... L'altre dia ho mirant, són de 24 o 25.
Sí? Recordo la
cara d'ell no la
representa. Jo recordo de l'època que estava en el... Serà que està
els Alguiris.
Els Alguiris, exacte. I que era
en
un dels,
plaça, estava.
I que era un dels jugadors importants, sí. I que era un jugador jovenet, i que quan se'l va portar, és un gran encert, crec jo, per la CB, i que tampoc van acabar cap dels dos. Tragis, tots sabem qui és, és d'aquells jugadors de punts.
Per mi, Dragic és la clau d'aquest equip.
Doncs mira, 4 punts, la clau d'aquest equip.
Sí, no, ho van lligar bé. I l'altra cosa que veig també és que les 18 pilotes perdudes per a l'Unicaja, i que només van recuperar 4, en canvi la Joventut va estar més actius. 15 perdudes, però 13 recuperades. Això va ser la diferència de poder arribar fins al final, no?
Uh-huh. Sí, 24 cap a 25, en Kuzminskas, sí. Del 89.
Sí, sí.
Per això, perquè jo el recordava d'aquella època als Alguiris, i fins i tot abans que havia estat al Lietu, no sé, va sortir del Lietu.
Sí, sí, quan va sortir per la televisió, que era jove, deies, aquest és un nano. És un nano que pot arribar, perquè l'edat que tenia i ho estava fent, jugant allà a Euroliga i aquestes coses, i aquí també ha fet partits bons, però no acaba d'explotar, em sembla.
Sí, tant que aquests jugadors, tant el Dragic, el Dragic com el Kuzminskas, crec que són dos grans projectes de jugadors, molt bons jugadors, dominen gairebé tots els aspectes del joc, però no acaben de ser regulars, no? És el que dèiem abans el Robinson.
Mantenen de sobres, per això tots dos.
Jo el que no entenc és l'Unicaja, com els interiors, doncs l'Estimatge es queda amb 8 punts, el Vázquez es queda amb 2 i poca cosa més.
Però és que en Vázquez va fer 4 faltes de seguida.
Sí.
Ah, però això ja és normal, vull dir, és un jugador que fa moltes faltes.
Todorovic és el germà?
No sé, sí, jo també hi he vist i no sé si és germà, no crec que sigui germà, eh? No ho crec.
Però... Jo diria que no.
No, ho pregunto per això, allò de dir...
No, sí, és, però no. També hi ha molts Sánchez, eh? No són germans.
Exacte.
No, però no, que tu havies jugat, ole.
Eh?
els Belov, l'Alexander i el Sergei Belov, que t'havia jugat...
Sí, i no, no eren germans, no eren germans, no.
Uh-huh. I acabem parlant, com dèiem, de la, del Manresa, la bruixa del Manresa, que va perdre gairebé a l'últim sospir, a l'últim instant. No sé si el partit havia durat 5 minuts més o 5 minuts menys.
Això, això ja ha passat, però l'important és el pròxim partit que té, eh? Aquest sí que el té que guanyar de totes, eh? Vull dir, perquè juguen contra el Valladolid, necessita guanyar aquest partit, té els que de, el Múrcia va guanyar, necessita, suposo que el Múrcia guanyarà a Guipúscoa segurament, i necessita guanyar aquest partit.
També el Valladolid aquesta jornada contra el València el va tenir a les cordes, eh? Fins al final.
Ja.
I al final es van, se'n van anar per la qualitat del, de l'equip de València. Vull dir, espero que la setmana vinent o aquesta, aquest cap de setmana el Valladolid continuïn la trajectòria que han fet i el Manresa amunt.
Home, sabent que poden pujar els dos, el Manresa ha de començar a apretar, eh?
És el partit. No és, sí. És més que un partit clau, jo crec. És el partit que han de guanyar per nassos, no? Perquè, clar... El Múrcia t'hauria d'anar amunt.
Ha
d'anar amunt, però és un equip que...
El que passa també que per l'any que deien, molt bé, pot ser que baixin dos, i un d'ells és el Valladolid, que té tots els números. Acabo de llegir també que els del CCD han enviat una nota per l'estat de comptes que tenen. I l'altre que en principi hauria de baixar són els del Bilbao Bàsquet. Perquè des d'avui aquest equip, tots els jugadors i tots els empleats estan de vaga. O sigui, que aquesta manera, si no cobren, el normal és que baixessin de categoria.
Jo crec que és difícil. Jo crec que és difícilment baixarà un equip com el Bilbao, que estan assentats a la CB ja fa molts anys.
El que no pot ser és que hi hagin tants números vermells i no passi res.
Bueno, suposo que això ja ho arreglaran. No crec que aquest sigui el cas perquè baixi el Bilbao. No ho crec.
Sens dubte, el tema del Bilbao era un dels temes que volia tractar, perquè s'han plantat, han dit que fins aquí han arribat, que hi han jugadors que fa, em sembla que he llegit 2 anys que no cobren les fitxes, he arribat a sentir.
Sí.
He arribat a llegir que hi havia, en la roda de premsa hi havia 2 jugadors que hi havien 2 anys que no cobren les fitxes.
Jo he llegit 4 mesos i també he llegit des de setembre. Clar, des de setembre és que aquest any no han cobrat res. I 4 mesos seria de Nadal cap aquí, no?
Però a més els empleats del club tampoc han cobrat, eh?
Sí, clar,
que arriba. Jo vaig llegir.
Bueno, no sé, igual... Jo no sé, no sé massa de què va, però... No sé, jo m'imagino que a la llarga s'acabarà arreglant.
No, ni l'altre, la solució la trobaran, vull dir, no... És un equip massa... Jo diria que actualment és massa important perquè no continuï l'ACB.
La imatge per això va ser els jugadors del Madrid fent-hi el passadís en els del Bilbao.
Bueno, és dir... No us preocupeu que si no us paguen el que nosaltres cobrem de mi us donarem a vosaltres. Suposo que us anàvem dient això, com passaven.
A més ens deixarem guanyar.
Home, n'hi ha uns quants ex del Madrid de Bilbao, eh? Montbrú, Raúl López...
Berbel.
Però l'Arbel està lesionat per 8, quasi 2 mesos.
Sí, senyor.
Sí.
Però clar, és allò... Suposo que l'altre dia no sé amb qui parlava, home, guanyen molts calés, guanyen molts... És igual, és a dir, però arriba un punt que si no et paguen per la teva feina, pots guanyar els calés que sigui. Si no te'ls paguen, no els tens. És a dir...
I si només no estalvies, encara costa més.
Exacte. I tots sabem quines vides porten aquest tipus de jugadors.
Home, tampoc és exagerat, depèn del punt, però vull dir,
tot,
ho crec.
Hi ha qui és malgastador, hi ha qui és més garrepa, hi ha de tot.
De totes maneres, el més destacat aquesta setmana em va donar la sensació que és la coca que li van enviar a l'Aito a aquest últim partit, que van perdre exactament quasi de 50.
Mhm. Uh-huh.
Cosa no massa normal.
No, amb un equip de l'Aito no és massa normal.
Sent un 65 és molta diferència.
Ho dèiem l'altre dia, quan la penya precisament va perdre contra el Laboral Cuixa i va perdre 100, vam dir, el Laboral Cuixa és un equip que ha d'explotar, té jugadors per arribar als 100 punts. I sembla que han descobert com fer-ho. Per cert, ja és oficial que han donat de baixa la Mar Odom, eh?
Sí.
És oficial de CB.
Que ha fet 2 punts.
Serà que sí.
Oi?
Serà que sí. Ara t'ho mira.
Sí, no, dos punts i va jugar 3 minuts.
2 punts i va caure moltes vegades.
3 minuts i pico i no va fer gaire cosa
estava,
més.
No estava per jugar, aquest home. Veia només la manera de córrer, es veia que estava dèbil.
Com ja vam dir l'altra setmana, pel que la caixa laboral ha sigut rentable, perquè no l'ha cobrat, i a més han vengut moltes samarretes, ha fet un negoci.
Sí.
Mira, ha jugat un partit, 17 minuts, 0 punts. No, 2 punts.
Un bàsquet, dos punts.
Passarà la història pels 2 punts que va fer amb la laboral cuixa, eh? D'aquelles coses estranyes del món del bàsquet que no acabarem d'entendre mai. I a la Lliga segueix tot igual, un Real Madrid intractable, un València que s'afiança a la tercera posició i un Barça que veu com és més tercer classificat després de que el Gran Canària va perdre en el duel de les Illes.
El primer i segon lloc no hi ha ningú. Aquí no hi ha dubte.
De totes maneres, la segona, el València, la segona.
Sí, dic el València segon i el tercer. Sí.
I té el Barça a tres partits.
Uh-huh. El partit de la setmana que ve que li interessa al Manresa és el que juga el Guipúscoa i el Camp. Després, l'Estudiant es fa la brada. Aquí sí que...
A més, aquesta setmana que l'Estudiant és portar tot el partit guanyat i al final van i perden contra el Camp.
Ja. L'interessa que el Fuenlabrada guanyi a l'Estudiants, a Manresa, perquè si no...
Sí.
Per cert, el Valladolid no té diners i segueix fent fitxatges, eh?
Bueno, a vegades aquests fitxatges són agents que el jugador li diu, mira, vens d'allà, que la gent et vegi, no cobraràs, o cobraràs el just que per menjar o per estar, i així la gent veu l'any que ve podràs trobar una altra oferta millor i tal. Pot ser casos d'aquest tipus, eh?
Un aparador.
Sí, exactament.
Però voleu dir que no és tota la plantilla, que és això?
Que és un aparador constant.
No? Bueno, tampoc la plantilla que vam fer costava molts diners,
Pep,
tampoc.
No, per això,
és una
per
mica
això.
Aparador per això Zara, eh? Que dura 15 dies i el canvien sencer, eh? No? Inditex, que duren 15 dies i el canvien sencer. I ja no trobes el que buscaves fa 15 dies, ja no hi és.
Un equip que... Pocs jugadors conec, jo.
Bueno, entren al perfil de grans jugadors i millors persones.
D'ACB, tots bastants són de l'Eport, que han jugat a aquesta categoria.
Jo crec que el Valladolid ha de tindre a les estadístiques finals de l'ACB, que surten tots els minuts acumulats, surten dos equips per pàgina. Jo crec que el Valladolid ha de tindre un per ell sol, perquè amb la de jugadors que han arribat a passar...
Ja.
És brutal.
No sé com s'hi va fotre aquí al Casas.
És fàcil d'entendre, eh? Jo, vaig al meu punt de vista, és bastant fàcil. Primer, que ell no es pensava, suposo, trobar aquest equip d'aquesta manera i que arribessin a aquesta situació. Jo crec que no s'ho pensava. I, a més, quan portes i t'agrada entrenar i portes uns anys que no entrenes, escolta, està entrenant a l'ACB...
20 jugadors.
La gent et veuen.
20 jugadors han passat.
Llavors tornes a estar, doncs, més o menys, a la roda d'això, no?
20 jugadors han passat pel Valladolid en aquesta.
Ja es va comprometre amb el Hansen, no? Estava el Hansen o no? Sí,
no crec que era el Hansen, no ho crec.
No, ell va estar el Hansen.
El Hansen va presentar per ser president i com va veure els números i tot, es va tirar enrere. Perquè això el va entrenar i tenint relació. Coi, enhorabona, president i tal. Diu, em sembla que no, perquè he vist els números i no... I el que al final no hi posaré. I va passar així.
Gif, a punt ràpid de NBA.
No, i també que parlo de la Lliga Universitària, que ara hi ha coses importants.
Exacte,
de la Lliga Universitària.
Estem arribant al final de la
Lliga
Universitària.
Estàs al dia o no, de la Lliga Universitària?
Sí.
Perquè hi ha hagut moltes sorpreses, però que ho he llegit.
Ha caigut Duke, ha caigut Syracuse, ha caigut North Carolina, Kansas també, Wichita State, que era un equip que no havia perdut ni un partit, doncs també ha quedat fora. Bueno, veurem a veure... com va això, ara és emocionant.
Veurem el cobre com va. I a la NBA, doncs...
A la NBA, el primer equip de Los Angeles, el del Pep, va ben amunt. Després hi ha aquest equip dels vells de San Antonio, que estan dominant increïblement una vegada més. I jo volia descobrir dues coses. Una, aquest jugador, bueno, que a mi m'agrada molt, que és el Marc Gasol, que el vaig veure jugar amb uns highlights d'aquests, uns reportatges que van fer. I és un perill encara que no tingui la pilota. És un autèntic perill. I l'altre és en Tyshawn Prince, que no sé si deu tenir 34 o 35 anys, que ha jugat...
O 37.
el 37. L'únic bàsquet que va fer, corrent pel mig, avançant-se a Tonom, la va rebre i va posar avall. O sigui, el típic trailer, però, clar, dius, ostres, com pot ser que un home d'aquesta edat pugui arribar, i si li van donar i la va posar avall, corrent pel mig del compte d'edat que ningú pensava.
Per això, en Prince és d'aquells jugadors que tota la vida ha sigut allò com desganat, eh? Saps aquella imatge de corbadet, sempre, que dius, no
sí,
de fer res.
Sí, amb els braços que no s'acaben mai.
Exacte.
Però,
i els Knicks, què? Aixecareu el cap amb el Phil Jackson?
Home,
de president?
Lluny encara d'Atlanta, per quedar-se per pujar dalt, però encara queden partits.
Veurem,
encara
veurem.
Partits.
No s'entén, no? No tenen tan mal equip, com a mínim per jugadors.
No, però...
Però són per jugar a la Lega, perquè són tots uns quants veteranos, eh?
Sí.
Gif, escolta'm, tu què saps, alguna cosa de Pau Gasol, el que li ha passat, que es va marejar durant el partit i el tenia que plegar?
Sí, que es va marejar i el van portar al vestidor i li van posar 3 litres de suero a dintre del vestidor.
Ah, sí?
Sí, sí, però bé, a veure, que no he pogut llegir res més perquè no havien fet cap més declaració.
Ja. I què li passa a allòs del... L'altre espanyol que també va sortir lesionat, que havia de deixar de jugar.
Un cop al
Calderón, què?
Un cop de colze, no?
Un cop a la cara. El mateix que va passar amb aquell en Pepe i en Fàbregas, no?
Sí, més o menys. Més o menys.
Però, bueno, en Calderón, pel que he vist en una fotografia, va sortir amb sang.
Veurem a veure com acaba. Moltes gràcies, Gui, per retrobar-me la setmana
gràcies
que ve.
Gràcies a vosaltres.
Josep Maria Olear, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Pep Morales, moltes gràcies. Esperem veure la setmana que ve.
Fins dilluns.
Tots vosaltres ja ho sabeu, ens retrobem d'aquí a una setmana al 107.2 de l'FM, a la rematada de Ràdio Tiana. Sigueu bons i fins la setmana que ve.